Urgell, l'emissora pública.
Són les 8, bon dia a tothom.
Bon dia, nuvolat, per notar encara bastanta xafogó.
Benvinguts a un nou supermatí. Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 13 de setembre del 2022. Avui serà un dia bastant ennuvolat i el sol serà car de veure. Ara mateix tenim 25 graus a Palafrugell, 23 a Torroella i 24 a Palamós. En un informatiu en què us explicarem que els alumnes de l'escola Joan Margarit de la Bisbal ja poden tornar a classe després de la pedregada. Avui fa just dues setmanes del desastre i en parlarem amb l'alcalde de la Bisbal, l'Enric Marquès. Altres titulars del dia ens porten a Torroella, on l'exalcalde Jordi Cordon ja ha anunciat que es tornarà a presentar. O a Palamós, on ja preparen els actes per celebrar l'aniversari del Museu de la Pesca. Tot això ho expliquem de seguida en els titulars. Els alumnes de l'escola Joan de Margarit de la Bisbal tornen a les aules després del retard per la pedregada. Sergi Villena.
Ho van fer ahir dilluns, una setmana més tard del previst. La pedregada de fa gairebé dues setmanes va malmetre el sostre de l'antic edifici que els d'infantil i alumnes de cicle compartien al Margarit i va obligar, doncs, els dos centres, escola i institut, a reubicar-los.
L'Institut La Sureda de Palafrugell ha retornat aquest dilluns a la normalitat després dels impediments que s'han trobat a l'inici del curs.
L'Institut La Sureda de Palafrugell ha retornat aquest dilluns a la normalitat després dels impediments que s'han trobat a l'inici de curs.
De seguida ampliem aquesta notícia i posen a la subhasta quatre immobles dels germans Enlló a Sant Feliu de Guíxols. Miquel 40.
El Departament d'Economia ha convocat la subhasta pel proper dia 1 de desembre d'aquest mateix any a migdia i els interessats podran presentar ofertes davant la Direcció General de Patrimoni fins al 25 d'octubre.
Disculpeu, més notícies. Anem cap a Torroella de Montgrí, com dèiem. Jordi Cordon es torna a presentar a l'alcaldia de Torroella.
Cordon encapçala així la coalició entre Compromís amb Torroella i l'Estartit Pacte Local. Una unió entre el PDeCAT i el PNC.
I el Museu de la Pesca celebra 20 anys de la seva exposició permanent, Maria.
L'acte es farà el proper dimecres 14 de setembre, on es donarà el tret de sortida per iniciar els diversos actes de celebració d'aquest aniversari. La companyia Neus Mar col·labora amb l'entitat per presentar l'espectacle d'arrel marinera Dones de Sal.
I també és interessant això, realitzen una estada internacional a Torroella de Montgrí i a Pals. Amb quin objectiu, Maria?
Sí, estudiants i professorat universitari internacional participen des d'avui en el projecte Savingscapes, un laboratori d'aprenentatge per plantejar solucions per a l'adaptació i resiliència del territori davant el canvi climàtic. Concretament a les poblacions de Torroella de Montgrí i Pals.
I a Palafrugell es treballen actuacions preventives contra la proliferació del mosquit tigre. Rafael Corbí.
Des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, en coordinació amb el programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre i en DIP Salut, es porten a terme actuacions preventives contra la seva proliferació, consistents en tractaments periòdics antilarvaris en embornals de la via pública entre els mesos de maig i octubre.
I estem pendents de poder parlar d'aquí uns minuts, aquí al Supermatí, amb la Gemma Garcia, de la llibreria Vitela de Palafrugell, que ahir feia un tuit, ahir des de la llibreria Vitela feien un tuit que deia això. El 9 d'octubre, quan s'abaixi la persiana de la dotzena Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, també s'abaixarà la persiana del Vitela Espai Fòrum Vitela Palafrugell. Sí, diu, certament es tancarà una porta i tan certament s'obriran 1.000 finestres. D'aquesta manera, la Gemma Garcia de la llibreria Vitela feia l'anunci que tancarà la llibreria Vitela de Palafrugell, que va reobrir per donar una nova vida a la Mediterrània després de la jubilació dels antics propietaris, de manera que Palafrugell sembla que es quedarà sense llibreria de nou. De seguida parlarem amb la Gemma Garcia de la llibreria Vitela, però abans hem de repassar què està passant arreu del món. Perquè és d'aquells dies que hi ha notícies destacades, molt destacades. Per exemple, que l'exèrcit ucraïnès està avançant gairebé sense oposició al nord-est del país i està agafant Rússia a contrapeu. Disculpeu, Rússia respon bombardejant centrals elèctriques i deixant milions de persones sense llum. Això arriba quan s'han complert ja 200 dies de conflicte i no sembla que la guerra ucraïna tingui un final pròxim, tot i els avenços de l'exèrcit ucraïnès. També hi ha les primeres crítiques a Putin. Putin dins de Rússia per l'avanç d'Ucraïna al nord-est. El líder de Txetxènia li reclama canvis a la guerra, el patriarca de l'Església ortodoxa prega pels seus errors i desenes de regidors li reclamen que plegui. Notícia que coneixíem ahir a la tarda també. Sembla que l'expresident Jordi Pujol s'està recuperant positivament de l'ictus greu que va patir ahir i que l'ha deixat ingressat a l'Hospital de Sant Pau. L'expresident de la Generalitat va ser operat ahir al vespre i fonts de la família confirmen que la isquèmia cerebral, l'ictus, li podria deixar conseqüències. De fet, l'expresident de la Generalitat, de 92 anys, encara està ingressat a l'hospital i han confirmat que se li ha fet aquest tractament endovascular per eliminar una obstrucció arterial. Segons fonts properes a la família, l'operació ha anat bé i Pujol ha passat la nit bé. Es preveu que estigui uns dies ingressat en observació per veure com evoluciona. Junts per Catalunya reclama construir una direcció constituir una direcció estratègica de l'independentisme l'endemà de l'11 de setembre. Esquerra Republicana accepta buscar solucions comunes i rebutja el populisme i la política antipartits. I anticorrupció, la Fiscalia Anticorrupció vol que es torni a investigar Dolores de Cospedal pel cas Kitchen arran dels nous àudios. L'aparició de nous àudios reforcen la idea que l'exsecretària general del PP coneixia el presumpte espionatge al tresorer, a l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, en el que es coneix com a cas Kitchen. Continuem, són les 8 i pràcticament 7 minuts. Moment de repassar la previsió del temps i ho fem amb en Marc Vilà, que ens ha d'explicar quins són els detalls de la previsió d'avui. Marc, endavant.
Avui dimarts estem davant d'una previsió de cel més ennuvolat però sense tenir un dia tapat del tot. El cel mantindrà la variabilitat durant tota la jornada. Tot i això, i sent més car de veure, el sol podrà fer alguna tímida ullada. La manca de sol i estones l'absència pel màxim protagonisme dels núvols al cel, que serà bastant cobert, no serà suficient per fer baixar el termòmetre de les temperatures màximes a la comarca. I les temperatures mínimes encara es podran mostrar molt xafogoses i càlides. Tot i això, la sensació general que notarem serà que l'ambient serà una mica més fresc i suportable. Ens mourem amb una forquilla de 18 mínims als 32 màxims. La notícia d'avui serà que començarem a notar que la sensació càlida fluixarà una mica a favor de la inestabilitat que anirà guanyant terreny amb les hores, però que no farà preveure cap episodi de pluja important a la nostra zona baix empordanesa. Només que la propera nit esperem algun petit ruixat poc important i això farà relaxar la calor i aquesta serà la tendència pels propers dies.
I ara sí, quan són les 8 i 8 minuts ara mateix, podem parlar amb la Gemma Garcia, la responsable de la llibreria Vitela. Gemma, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Explicàvem ara fa uns moments que hi vas fer un tuit en què explicaves que que la conclusió era que el dia 9 d'octubre, quan s'acabi la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que baixarà la persiana del Vitela Espai Fòrum, la llibreria d'aquí de Palafrugell. Explica'ns quins són els motius.
Bé, a veure, el motiu principal, com us podeu imaginar, és que econòmicament és insostenible. És un projecte prepandèmic que es va defensar i que es va tirar endavant durant la pandèmia, però que arriba un moment que al final una llibreria és una empresa arribat a aquest punt, veient el que s'ha pogut fer en aquests dos anys, que jo crec que és molt i ho hem fet amb molta il·lusió, penses, bueno, encara queden molts anys abans tot això no es pugui remuntar i defensar sol, i fins aquí hem pogut donar tot el que sabíem i ho tornaríem a fer, eh? Vull dir, realment és un projecte que potser no som nosaltres ni potser és el lloc, però és un projecte que pot tirar endavant altra gent i que pot continuar. Nosaltres hem arribat fins aquí i estem contents de la feina feta, estem contents de la rebuda i esperem que algú més s'animi a tirar aquest projecte endavant, que per la present se'l mereix.
Mm-hmm. Aquesta era la pregunta, és a dir, aquí ha estat un problema de la pandèmia o ha estat un problema que a Palafrugell no hi ha espai per una llibreria com aquesta, que no és només llibreria, sinó que és un espai fòrum, és a dir, és un espai d'exposicions. Ara mateix tens en marxa una exposició dins de la Bienal de Fotografia, fas presentacions, vull dir, hi ha molta activitat cultural. És un problema de Palafrugell, és que ha arribat en el moment menys oportú?
Home, la idea no és que arribés en el moment menys oportú.
Sí, em refereixo a la pandèmia, vull dir.
Exacte, com a idea era bona.
Clar, sí, evidentment.
I és bona. El que passa que sí que és un projecte que es va pensar i es va formular i es va endegar, no pensant en cap moment que ens vingui una pandèmia. Aleshores, bueno, això s'ha de reestructurar. Potser aquell projecte, vaja, n'estic convençuda, aquell projecte no, tal com estava pensat, no ha tingut el moment que s'esperava, no? I això és insostenible, això no ho podem negar, i a partir d'aquí s'ha de repensar d'una altra manera diferent, evidentment.
Ho hem d'explicar, és a dir, això també és un procés que tots els oients han pogut seguir al llarg dels últims mesos. El fet és que la llibreria Mediterrània va tancar per jubilació, es va obrir un procés allò per intentar trobar persones que poguessin aixecar el projecte, no? Tot això és, com deies, prepandèmia, perquè l'obertura, quan tu et vas fer càrrec de la llibreria amb el nom de Llibreria Vitel Espai Fòrum, l'obertura va ser, estava prevista en plena pandèmia, és a dir, a l'inici de la pandèmia, no?
Sí. De fet, la previsió, el cartell, i estava tot organitzat per obrir el dia 22 de març del 20.
22 de març. És que, clar, recordem com estàvem el 22 de març, eh?
Sí. Aquí hem passat una pandèmia per la crisi. Una pandèmia dura i severa i, bueno, que hem d'explicar que la gent no sàpiga, no? Tothom l'ha patida en el seu nivell. I nosaltres, com a llibreria, el que hem intentat és fer la nostra feina el màxim de bé possible. I bé, això ha suposat molt, molt, molt d'esforç a tots nivells. A nivell d'energia, a nivell econòmic, a tots nivells. Llavors, arribat a aquest punt, s'ha de plantejar si encara el llistó ha de ser aquí. I dius, no, la pandèmia d'alguna manera ja ha passat, el llistó ja ha de ser en una altra banda. I quan valores posar-lo en una altra banda, això es pot mantenir tal com s'havia pensat, i per a dones que no, que posar-lo en una altra banda això no es podria mantenir, doncs arriba el moment que has de fer una decisió, has de prendre una decisió.
Tu com et sents ara mateix?
A veure, quan has posat molta il·lusió en una cosa i has posat molt, molt, molt d'esforç, perquè la veritat és que he posat molt d'esforç aquí, sempre tens aquest moment de dir, home, m'agradaria que les coses fossin diferents. No ho són, no són tal com voldries, però bueno, són... A veure, per una banda tinc la satisfacció d'haver-ho intentat, d'haver intentat... que aquest espai fos un espai cultural de Palafrugell, i crec que en aquest aspecte ho hem aconseguit, i per altra banda, doncs, m'agradaria que ho continuï sent, i no pot ser.
T'has sentit recolzada per part d'institucions socials i polítiques, diguem-ne?
A veure, aquest projecte, ara quan ho valores amb serenitat, per començar la pandèmia, però també, no sé si recordeu, perquè el projecte realment s'havia d'iniciar bastant abans, i just abans de signar el contracte, els propietaris van morir, ens van a l'IU, per tant ens vam haver d'esperar molts mesos abans no es tornés a iniciar el projecte. Ho vam fer, ho vam esperar pacientment, creiem en aquest projecte, de fet encara pensem que era un bon projecte, i a partir d'aquí sembla que tot hagi anat una mica a la contra. Si ens hem sentit recolzats, a veure, no et puc dir molt, 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 no, però també és que també hem de defensar una llibreria com una empresa privada.
Gemma, perdona un segon, que ens interessa molt aquesta resposta, i ens està costant una mica, no sé si tens el mòbil una mica lluny de la boca o vas amb mans lliures o què, però ens està costant una mica entendre ben bé les teves paraules, i ens interessa molt la resposta. No sé si podries acostar-te una mica més al mòbil o si...
A veure, ara em sentiu millor?
Ara, vamos, no hi ha cap punt de comparació. Sí, molt, sí? Millor, vale. molt millor.
No, deia que, a veure, que ens havien de plantejar que una llibreria, en el fons, és una empresa, viu de vendre llibres, i llavors, com a tal, ens hem de plantejar ens hem de plantejar, quan tu fas un projecte te l'has de plantejar en aquest sentit. No pots plantejar-te'l esperant que tinguis aquest recolzament. Que després fa una aportació a la societat en la qual pensem que sí, que en aquest punt hauria de tenir recolzament, l'ha tingut... home, no sé què dir-te, no sé què dir-te. Segurament en podia haver tingut més.
Ja. És a dir, és un projecte que no neix per néixer amb, o per estar sostingut per institucions, per ajuntament, per qui sigui, però que consideres que hauries pogut tenir més, més suport per part de l'Ajuntament?
Possiblement sí. Sí. Sí, sí. Crec que hauria estat bé, però bé, bueno, no. Tampoc he anat a demanar, salveu-me. Vull dir, simplement, bueno, potser sí. Ara, per exemple, si per Ajuntament prenem la biblioteca, diré que ha estat una relació meravellosa. Uh-huh. Vull dir, la biblioteca ha estat una relació realment molt, molt bona i que, bueno, i que penso que a Palafrugell hi ha una grandíssima biblioteca.
Uh-huh. I, de fet, crec que també parlo per part de les dues emissores que fem aquest informatiu conjunt, que també això hem intentat ser-hi sempre, perquè aquest és un projecte que havia d'existir, diguem-ne. La pregunta que tinc és, la llibreria Vitel·la continua endavant a l'Escala?
Sí,
no?
Sí, sí.
I a l'Escala, sí, sí. Entenc que perquè és un projecte més consolidat, allò, aquí no tens, no hi ha, més enllà de les dificultats del dia a dia, però no hi ha una situació, una problemàtica com la de Palafrugell.
No. L'Escala, evidentment, continua el projecte, és un projecte que ja té 11 anys, és un projecte que bé, també ha patit la pandèmia, sí. Però és que l'ha patit amb un coixí al darrere, i per tant continua endavant, i Vitel·la no només és llibreria, també és editorial i també continua endavant. Uh-huh. I per tant en aquest aspecte sí, no hi ha res que canviï. Uh-huh.
Doncs Gemma García, ànims i endavant, que vagi molt bé, gràcies per ser avui al Supermatí.
I gràcies a vosaltres, tant a Ràdio Palafrugell com a Ràdio Capital, que tal com has dit, sí que és veritat que sempre heu estat al darrere i sempre ens heu donat suport, i hi ha hagut una relació que espero que continuï de la forma que sigui, però que espero que continuï endavant.
Esperem.
Gràcies.
Gràcies a tu, que vagi bé. I precisament una de les persones, ara ho dèiem, que formava part d'aquest grup impulsor per tornar a donar una vida a la llibreria Mediterrània després del tancament per jubilació d'en Joan Aliu i família, doncs és precisament la Carme Fenoll, que avui ens envia aquest comentari d'opinió.
Menys llibres, menys lliures. Sembla ser que en poques setmanes Palafrugell es tornarà a quedar sense llibreria. L'aventura de Vitel·la Espai Fòrum va venir precedida d'una petita mobilització social que va trobar una bona resposta amb el pas endavant que va fer la Gemma García capitanejant la Vitel·la Espai Fòrum. Però els vents no han estat favorables i, malgrat els bons auguris, sembla que a la tardor ens quedarem de nou orfes de llibreria. Agrair la feina feta i les dosis d'il·lusió que em consta que s'hi han abocat en escreix. Ens queda el consol de la meravellosa biblioteca pública, que dia a dia ens posa a disposició aquest servei disruptiu que és el préstec. I haurem de tornar a fer turisme de llibreries, anant a la Cucut de Torroella, visitant les llibreries de Calonge, que massa lectors encara no han visitat, la Vitel·la de l'Escala o la Cinglantana de la Bisbal. Em costa molt d'entendre aquesta situació i vull confiar que la pèrdua sigui temporal, d'una temporada ben curta, perquè em sembla increïble que un municipi amb l'activitat cultural i artística de Palafrugell, on va néixer el prosista més important de la literatura catalana al segle XX, no pugui disposar d'una llibreria que rutlli. Aquests dies, que ens podem passejar per la Setmana del Llibre en Català i els editors proclamen les dades positives de vendes de llibres, esperem que, esperonats per l'optimisme, s'apropin futurs llibreters a les nostres terres i que es facin aviat els nostres llibreters de capçalera. Proclamem-ho als quatre vents.
Gràcies, Carme Fenoll. Són les 8 i 20 minuts. I després d'aquest repàs als titulars i aquesta primera entrevista amb la Gemma García de la llibreria Vitela, és moment d'obrir l'informatiu i començar parlant de la Bisbal d'Empordà, perquè just avui fa dues setmanes de la gran pedregada que va afectar el municipi, també pobles de l'entorn, i just avui els alumnes de l'escola Joan de Margarit de la Bisbal poden tornar a les aules després del retard per la pedregada. De fet, ja ho van fer ahir, una setmana més tard, en realitat, del previst.
La pedregada de fa gairebé dues setmanes va malmetre el sostre de l'antic edifici que els d'infantil i alumnes de cicle compartien al Margarit, i va obligar els dos centres, tant l'escola com l'institut, a reubicar-los. La situació va requerir el claustre i també la brigada municipal a treballar contra rellotge per poder reconvertir espais. Entre ells, la sala d'actes, que des d'ahir i durant tot el curs escolar farà de menjador. Però pel camí també s'ha perdut una aula de música o d'anglès, a més d'aules que servien per fer desdoblaments. La directora del centre, Remei Geli, explicava que han estat uns dies complicats, però que finalment s'ha pogut reconvertir i adaptar el centre a les necessitats presents.
Hem tingut tots els moments, anímicament hem estat una mica enfonsades, tot el claustre, i llavors, bueno, un cop vam tenir ja clars els espais, la reubicació de tothom, perquè hem hagut de canviar aules de primària que els teníem muntades, pujar-los al segon pis, llavors ja està. Un cop vam fer el trasllat, que va ser el dimarts, agrair a tot el claustre la implicació, a l'Ajuntament, la brigada, els esforços que hi ha posat, perquè hem de pensar que tota la Bisbal està afectada, no som només nosaltres, i els conserges de les altres escoles, la col·laboració amb els conserges. I bàsicament sense ells tots plegats. De fet, ja ho hem reflexat a la foto d'inici del claustre, i som tots, el camió i tot. I llavors ja està, un cop estàvem ubicats, doncs tornar a muntar l'aula.
I algunes famílies, de fet, es van haver de reestructurar per poder cobrir aquest retard d'una setmana.
Sí, algunes famílies ho van tenir més complicat que altres per poder combinar els horaris en el cas que ja no estiguessin de vacances. En aquest sentit, un testimoni, la Karima Edahabi, explicava que ella, per sort, es podia quedar a casa amb la seva filla, però que també sap que hi ha famílies que ho han tingut més complicat.
Pues havia de ser, bueno, jo tinc la sort que puc estar a casa amb els nens i no he patit gaire el trasbals, però jo entenc que hi ha famílies que treballant tots dos és molt difícil, no hi ha avis o no hi ha qui pugui ajudar i és difícil, però bueno, ha sigut així, s'ha passat això i ens hem adaptat tots com hem pogut.
I en una situació similar es troba l'Institut de la Bisbal. Els alumnes dels cicles formatius del centre compartien l'edifici amb els infants de l'escola, a l'antic edifici. En el seu cas, però, l'Institut no disposava d'espai per reubicar-los i l'Ajuntament ha hagut de buscar-los en altres ubicacions.
Des d'ahir, una quarantena d'alumnes dividits en dues aules van començar les classes a l'Ajuntament Vell. Ho fan en unes aules de formació per adults, però s'espera que en els propers mesos se'ls pugui traslladar a l'edifici conegut com les Escoles Velles, que també s'ha de reparar. Aquí hi fan classe els estudiants dels cicles d'atenció a persones en situació de dependència i integració social. Al Museu de la Terracota n'hi ha dos més. Per una banda, els de terrisseria, que ja s'hi ubiquen normalment, i a més s'hi han incorporat els de jardineria i floristeria, que sumen una quinzena d'alumnes. La situació de provisionalitat s'allargarà tot el curs perquè les obres no està previst que acabin abans de l'estiu que ve.
Doncs podem parlar aquesta hora, quan són les 8 i 24 minuts, amb l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès. Bon dia.
Bon dia.
Quina sensació té ara que passen dues setmanes d'aquella pedregada? Com se sent l'alcalde de la Bisbal?
Bé, estic preocupat, evidentment, com tots els bisbalencs i bisbalenques. En 10 minuts, la veritat és que s'ha originat una situació que costarà mesos de resoldre. I ara en aquest moment estem amb això, pens d'assegurances, fent valoracions de teulades, en els millors dels casos. Ja recordar que hi ha casos que la gent no té una assegurança de la llar, i aquí és més complicat, i hem de veure de quina manera anem avançant per tal que es puguin arreglar totes les teulades, disminueixi evidentment, de què entregueu a les cases quan plogui, i també el risc de perillositat en alguns carrers. En aquests moments és segur anar pels carrers de la Bisbal. Vull dir, els primers dies, tant la brigada de l'Ajuntament com bombers van mirar de treure tot el que eren restes de teules o possibilitat de que les teules de les puntes de les teulades i alguns de desaigües que estaven tocats doncs es poguessin caure. Això es va eliminar el risc, però és veritat que sobre les teulades hi ha talls de teula i bueno, tenim teulats que realment estan bastant trinxats. Després, si fa vent o plou molt, tot això pot anar a la via pública. Això és un dels motius també pels quals, evidentment, el primer divendres de setembre no es va fer el mercat i aquest divendres es va ubicar el mercat amb un altre emplaçament, el passeig per Monespre i l'aparcament del camp de futbol vell, on estarà, entenc que un parell de mesos, fins que tot el volum d'obra que pugui haver-hi ara al centre de la Bisbal, on s'ubicava fins ara, d'arranjament de teulades, doncs passi.
Què és el més urgent? Perquè sí que és cert que, per exemple, a reparació de cotxes, els tallers estan saturats. Li dic perquè jo vaig ser un dels afectats i ja ens diuen que vaja, que mesos i mesos, que potser ens arreglen el vidre més o menys ràpid, però que després el que és tot el que és la xapa, que 4, 5, 6 mesos. Després també, que encara dues setmanes després, encara veiem persones treballant en els teulats, no? Per tant, això és el més visible, però no sé si hi ha alguna cosa allò que digui, això no es veu tant, però també és importantíssim.
La veritat és que el més important és el que tu has dit, a nivell pràctic. La pedregada va afectar bàsicament teulades i vehicles. No va afectar comunicacions, no va afectar via pública, no va afectar inclús les terrasses. Va caure en sec, sobretot el que seria un, si tu miressis des de dalt, no?, sobre un pla, i el més delicat era això, teules i vehicles. Això és el moment. Ara, què significa tot això? Doncs significa que la reparació d'aquests teulats i dels vehicles afecta directament a l'economia de les famílies, i és una economia que ja, en alguns casos, estava prou tocada. Tampoc no hem d'oblidar la puja de preu dels últims mesos i el que significa això per la guardiola familiar. Per tant, el més greu a nivell de danys, el més greu és el que has dit. El més greu de tot, sembla que no ho recordem, però ho hem de recordar, és que hi va haver una persona que va morir, Això és el pitjor, perquè aquí sí que no hi ha solució, però a nivell de danys és el que has dit, és que no hi ha més cobertes i vehicles.
No sé si tenen la xifra de cobertes malmeses, que segurament són la totalitat o la pràctica totalitat, no? Però no sé si potser tenen la xifra de cobertes que queden per arreglar, perquè recordo que fa uns dies es va fer una visita, és a dir, una visualització a través de drons per quantificar els danys totals, no? No sé si tenen alguna xifra que ens faci entendre la magnitud.
La xifra no la tindrem. La xifra econòmica no la tindrem fins d'aquí uns mesos llargs, perquè haurem d'esperar que les persones vagin fer la reparació. Recordem que d'entrada, fent una comunicació a l'Ajuntament, conforme reparen el teulat ja es pot fer, i la documentació, en tot cas, es demanarà després. Amb aquesta documentació sí que es demanarà, en el cas que hi ha un peritatge de l'asseguradora, el peritatge, i en el cas que hi hagi un pressupost de plateria, el pressupost, bàsicament per tenir la noció del que ha significat amb un nivell gràfic, perquè ens entenem, tot el centre de la Bisbal està trinxat. La part de la Bisbal, de les voltes cap a Castell d'Empordà, també gairebé totes les teulades afectades. La part del centre de la Bisbal cap al sector sud, cap a, diguéssim, la carretera que va, vam dir, carretera que va a Calonge, també, però menys afectació. La pedregada no va ser tan forta. Que no va ser tan forta no vol dir que no n'hi hagi, sinó que senzillament hi ha els teulats, en principi, i en línies generals, tenen menys danys. Que són danys, però menys que el centre. El centre està trinxat. Hi ha molts edificis vells al centre, hi ha moltes cases que estan tancades, això és una preocupació, perquè, evidentment, hem de fer veure els propietaris que s'han d'arreglar igualment, i, a més, si no s'haurà de requerir que s'arreglin, eh? I
clar, no, aquesta és una problemàtica, doncs, no? Cases que, sí, que estan buides i que potser ningú se n'adona que allò, aquí hi ha un problema també de salut, de salut pública, en el sentit que allò pot caure si entra aigua, no?
Bueno, pot entrar aigua. Ja et dic, els teulats, en principi, no hi ha cap edifici que hagi patit un dany estructural, si no el tenia abans, Dani, perquè n'hi ha, que hi ha algun que ja el tenia, però que hagi patit un dany estructural a causa de la pedregada. No n'hi ha cap, ja et dic, bàsicament ha afectat teulades i ja està, les estructures dels edificis no, però s'ha de vigilar, i aquí sí que, per això, els primers moments vam insistir en que estaria bé que en un parell de mesos la gent comencés a dir, escolta, mira, doncs vaig per arreglar el teulat, i així. Les condicions de l'Ajuntament per solventar aquesta situació seran les mateixes ara, com d'aquí 3 mesos, com d'aquí 6, entre altres coses, perquè també falten paletes, però hi serà igualment, o sigui, l'Ajuntament, amb el tema de taxes i llicències d'obres, no hi haurà taxa, o sigui, la taxa no es cobrarà, Sí que la voldrem quantificar també al final, perquè es tracta de veure exactament què ha suposat això pel municipi, però hem de posar-ho fàcil i ho farem, però s'ha de vigilar. La intenció quina és amb això? Doncs que es reparin els teulats el més aviat possible. Inconvenients, això, l'economia de les famílies, sobretot les que en aquest moment no tenen assegurança, i que els industrials que han de fer la reparació dels teulats, doncs, per dir-ho d'alguna manera, ens falten mans. Amb això ens vam trobar la setmana passada amb el gremi de la construcció de Girona, amb el president i amb alguns agremiats, i el gremi ha posat a disposició de l'Ajuntament un llistat d'empreses de paleteria de diferents indrets de les comarques de Girona que estan disposades a venir a la Bisbal a treballar. Per tant, si alguna persona troba que el paleta que fa treballar normalment tardarà molt o que no sap a un buscal, pot trucar a l'Ajuntament a l'àrea d'urbanisme i li donarem alguns contactes. Uh-huh. I això serà així mentre es pugui. I aquest llistat, que primer té unes quantes empreses, des de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona s'està mirant d'ampliar-lo també.
Uh-huh.
En fi, hem d'estar per posar el màxim de facilitats.
Precisament sobre empreses que ofereixen aquests serveis, fa uns dies des de l'Ajuntament fèieu un comunicat en què criticàveu i alertàveu contra el fet que es col·loquin cartells, no? Cartells publicitaris d'empreses sense autorització municipal. No sé si tenen constància que hi hagi alguna voluntat per part d'algunes empreses que no estiguin en aquesta llista, diguem-ne, oficial, de venir aquí a aprofitar la situació per fer diners o fer més diners dels que tocaria o estafar la gent. No sé si aquesta era la línia.
Sí, és que saps què passa? Primera, a la via pública no es pot enganxar cartelleria, menys on s'ha enganxat. Clar, pensa que ens van despertar, ho has vist tu mateix,
sí,
no?
Sí.
Passejant per la Bisbal, ens van despertar de cop i volta amb els carrers de la Bisbal plens de cartellets de diferents empreses. Els primers dies n'hi havia 4 o 5, després se n'hi van afegir un parell més. A les canaleres dels edificis, a les portes, a les tapes de comptadors d'aigua, a les tapes de comptadors de llum, que en algun cas també estan fora o amb entrades. És clar, això no es pot admetre de cap manera. I si algú vol treballar a la Bisbal, em sembla perfecte. El que has de fer és el que es fa en tots els municipis. Vas a l'Ajuntament, t'acredites i demanes si pots posar publicitat o si pots fer un repartiment, un bustiatge que al final arriba més directament a la gent, perquè cada persona ho pot tenir a la bústia i ja està. Això és un tema. L'altre tema és que realment aquestes empreses siguin solvents i ens ha arribat per desgràcia, però és que això suposo que en totes les situacions sempre hi ha l'espavilat de torn, doncs ens ha arribat algun cas que realment s'ha produït una estafa. Apuntar un pressupost amb una persona, dir-li que donés un petit tant per cent per avançat, que en el cas que em van comentar no era tan petit, però vaja, i la persona ho va fer. Després, clar, aquí sí que les administracions aquí no podem fer aquests cursets de vida, eh? O sigui, si tu no coneixes a un industrial que et ve a casa, que d'acord, se't posa a dintre, compta un pressupost, però et demana diners, tu veuràs si li fas aquest pagament o no. Vaja, d'entrada, sembla tot una mica estrany, eh?
Són molts casos, han detectat molts casos, o vaja...
A mi m'ha arribat un parell de casos, eh? També t'haig de dir que no m'ha dit cap persona que li hagi afectat directament, eh? No. O sigui, han dit, mira, ha passat això. Des del moment que t'ho diuen, t'ho has de creure, sobretot quan veus això, no? Que de cop i volta, doncs, tenim el municipi ple de cartellets. Evidentment, aquí s'està fent un expedient sancionador contra aquesta gent que ha enganxat propaganda a la via pública de forma totalment inusual i no reglamentària, perquè per alguna cosa tenim les ordenances i s'han de complir.
Eh? Hi ha algun lloc a internet on puguem consultar aquesta llista d'empreses que certificades pel Col·legi de Constructors de Girona?
No, s'ha de trucar a Urbanisme.
D'acord.
S'ha de trucar a Urbanisme i Urbanisme passarà el número de telèfon. Uh-huh. Poden arribar a passar a dos o tres empreses. Es tracta de fer un servei directe i a més, doncs, pots aprofitar per comentar com has de fer per enviar la comunicació d'obres, que ho pots enviar per correu electrònic, després ja et trucarem per muntar bé l'expedient i tot plegat. Uh-huh. Nosaltres, al final, estem a disposició de la gent de la Bisbal, és l'única raó de ser dels ajuntaments, eh?
Ja acabem, només li volia preguntar també, ara parlava, no?, del fet que no hi haurà taxes en aquestes obres municipals, també s'han conegut les ajudes per part de la Generalitat per la retirada d'amiant, que va estar molt afectada, totes les teulades d'amiant de molts edificis. No sé si es prepara alguna altra ajuda més per part de l'Ajuntament, o té constància d'alguna altra ajuda per part de la Generalitat?
Per part de l'Ajuntament nosaltres no podem fer més del que fem. Assessorar, mirada cap a la part que ens toca, de posar-ho el més fàcil possible. Sí que és veritat que l'altre dia amb el president de la Generalitat i la delegada del govern vàrem estar comentant diferents punts a tenir en compte. I jo amb això he sigut bastant clar sempre. Primera, quan es ve a un municipi i s'expliquen una sèrie de mesures, hem de ser el màxim de clars possibles i no donar peu a interpretacions errònies que normalment després solen anar a la baixa. Per tant, sempre demano claretat en les explicacions, que és el que es va fer, eh?
Això li volia preguntar, té por que després...
I la màxima, no. Fins ara, no. I és més, a la reunió que vam fer abans d'anar a visitar la zona industrial, perquè és on es volia fer l'anunci precisament d'aquesta subvenció que sortirà ara, que es publicarà ara abans d'acabar el mes de setembre, referent a el que és la retirada de les cobertes de fibrociment amb amiant i la subvenció de fins a un 70% per la col·locació de plaques solars al tanto en aquestes cobertes que es facin noves, eh? Aquesta subvenció que es va anunciar és exclusivament per les cobertes que es facin noves a partir de la substitució de l'actual coberta de fibrociment amb amiant. Això és important tenir-ho clar. A part d'aquesta línia, sí que vam demanar que s'exploressin diferents opcions. Una, com pots entendre, i que és una de les que ens preocupa més, perquè tothom ha de poder arreglar la seva teulada, és de veure quina possibilitat hi ha de poder establir una línia de subvenció per a aquesta gent que no té la capacitat de fer front al pagament de la reparació de la teulada, i si no, quina possibilitat hi ha que per part de l'Institut Català de Finances es pugui fer una línia de crèdit tou també en aquest sentit, per ajudar a la gent afectada a poder resoldre aquests problemes. Estem parlant de les cobertes dels habitatges. Estem parlant de que si plou ens entrarà l'aigua dins les cases. No és una broma i hem d'actuar. Jo agraeixo la celeritat de la Generalitat. És evident que que s'ha anat ràpid i que s'està anant ràpid i que s'està intentant donar solució, perquè això va passar un dimarts, el dijous, divendres d'aquella mateixa setmana, la consellera Jordà ja va fer un anunci i la següent setmana, el dijous, venia el president de la Generalitat a la Bisbal i ens explicava doncs, que s'havia incorporat una, que era aquesta línia de plaques solars per sobre les cobertes, i vam poder parlar directament del que significa això. Què vol dir? Un decret de subvenció, una convocatòria de subvenció al màxim de clar possible, en el que hi pugui haver, o en el mateix DOC o per internet, un qüestionari tipus preguntes freqüents que hem estat fent els últims anys, perquè la gent pugui entendre exactament què se li demana i de quina manera pot fer-ho. A part d'això, hi haurà, tant per part del Consell Comarcal com per part de l'Ajuntament, l'ajuda de persones de la UAC o d'urbanisme, això ho hem d'acabar de definir quan o de Medi Ambient del Consell, que ajudaran directament a la gent a entendre el sentit de la convocatòria, i això amb tot el que vagi passant, perquè al final ho hem de posar fàcil i hem d'ajudar, i a vegades hem vist tots algunes convocatòries que no és que no estiguin clares, però el llenguatge administratiu està bastant allunyat del que és el llenguatge quotidià de la gent. Per tant, aquí no podem badar i ho hem de tenir en compte des del primer dia.
La intenció era que això arribés aviat. Veurem si acaba passant o no.
D'entrada, la convocatòria es surt publicada abans d'acabar el mes de setembre. Això és el compromís. I d'entrada també sí que és veritat que la gent ha d'avançar els diners, els afectats, amb el tema de les cobertes de fibrociment també, però que la Generalitat preveu un pagament ràpid, que voldria dir en 2-3 mesos just hagi sortit la línia de subvencions. La idea era que aquest mateix any es poguessin pagar doncs les subvencions.
Doncs ho seguirem. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal, gràcies per passar pel supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
Que vagi molt bé. Doncs un cop repassada àmpliament la situació a la Bisbal, hem de continuar parlant. Parlàvem abans de la situació a les escoles de la Bisbal, qui també ha tingut un curs accidentat, i no per una desgràcia com aquesta, com la de la Bisbal, és l'Institut La Sureda de Palafrugell, que ja ha pogut tornar a la normalitat després dels impediments que s'han trobat a l'inici del curs. La falta de mobiliari va provocar que no poguessin utilitzar totes les aules i que els alumnes haguessin de fer un inici de classes esglaonat. Tot i que aquest dissabte havien de rebre totes les taules i les cadires, ara encara els en falten. Ferran Castelló. No podem escoltar en Ferran Castelló, veiem aviam què és el que passa. Veiem, Ferran Castelló, ara el tenim, Ferran.
La falta de mobiliari va provocar que no poguessin utilitzar totes les aules i que l'alumnat hagués de fer un inici de classes esglaonat. I tot i que aquest dissabte havien de rebre totes les taules i cadires, encara els en falten. La directora de l'Institut, Mireia Pacreu, destacava a Ràdio Palafrugell que va obligar a esglaonar l'entrada dels i les alumnes i no es van poder desenvolupar totes les classes que tocaven.
I llavors vam tenir la mala sort que el divendres, quan ens portaven, es va espatllar el camió i tampoc no ens va poder arribar. Llavors, finalment, ens va arribar el dissabte, però amb la mala sort que, tot i haver-nos assegurat que ens arribaria tot el que ens havien dit en l'albarà que hi havia en el camió espatllat, no deurien tenir tot el material, i ara estic pendent de trucar, i ens va arribar tot, però ens faltaven 15 taules i cadires, que per sort l'escola Barceló i Mates ens n'ha pogut deixar de la mida.
Aquest dilluns al matí, l'alumnat i professorat van poder col·locar les taules i les cadires al lloc. Des de l'Institut s'explica que aquesta situació ha estat causada per un problema en l'empresa del transport. Això s'ha sumat a altres problemàtiques d'espai que ha patit el centre. Ara bé, Pacreu assegura que se'ls ha promès un avantprojecte per avaluar totes les necessitats de l'Institut.
Ara sembla que se'ns farà un avantprojecte en el qual es dissenyarà com funcionarà el centre a la llarga en els propers cursos, és a dir, que miraran si s'han de construir per quan tinguem ja fins a quart d'ESO i què és el que cal fer. El departament ho està estudiant i sembla que abans de Nadal doncs, se'ns ha d'entregar un avantprojecte amb propostes.
La directora també celebra que s'hagin acabat a temps les obres d'ampliació de les aules. Actualment l'Institut La Sureda té més de 200 alumnes.
Anem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè han posat a subhasta quatre immobles dels germans d'Enlló. El paquet que es posa a la venda inclou locals, solars i habitatges situats a 23 municipis de Catalunya i un a Castelló. Miquel, 40.
El Departament d'Economia i Hisenda ha convocat la subhasta pública d'un total de 36 immobles procedents d'herències intestades. El paquet que es posa a la venda inclou locals, solars i habitatges situats a 23 municipis de Catalunya i també a Vinaròs, a Castelló. Destaquen quatre immobles més dels germans Enlló a Sant Feliu de Guíxols, entre els quals els antics hotels Rex 2 i Mediterrani, un habitatge unifamiliar a Puigcerdà amb un preu de sortida de 447.000 euros o dos locals a Barcelona. El Departament d'Economia ha convocat la subhasta pel proper 1 de desembre a migdia i els interessats podran presentar ofertes davant la Direcció General de Patrimoni fins al 25 d'octubre.
De fet, l'hotel Rex 2 de Sant Feliu de Guíxols és l'immoble més car de tots els que se subhasten en aquest paquet, que no només inclou elements de Sant Feliu de Guíxols, sinó de tot el país, no? Doncs aquest hotel Rex 2 se subhasta per un preu de partida de 480.800 euros. Déu-n'hi-do, si esteu interessats, doncs ja sabeu, podeu tenir a la vostra disposició l'hotel Rex 2. Jordi Cordón es torna a presentar a l'alcaldia de Torroella de Montgrí. Cordón encapçala així la coalició entre Compromís amb Torroella i l'Estartit Pacte Local, una unió entre el PDeCAT i el Partit Nacionalista de Catalunya.
L'acte va comptar amb la participació d'Albert Robert, de PDeCAT, i Marta Pascal, del PNC. Així, i segons fonts del Diari de Girona, el PDeCAT es presentarà a les properes eleccions municipals amb una coalició electoral de partits polítics on s'ha incorporat el PNC, sota la denominació Pacte Local. Tal com explica l'exalcalde del municipi, des de la coalició volen ser oberts, transversals i integradors. Jordi Cordón ja va ser alcalde del municipi de l'any 2011 al 2019. A més, l'alcaldable també va anunciar dissabte que Marcos Aldait, Juanjo Sánchez, Karine Puig i Alexia Cordón l'acompanyaran en aquesta candidatura.
Doncs com dèiem, ja se'n suma aquella olor de clima preelectoral. Marxem cap a Palamós perquè el Museu de la Pesca celebra 20 anys de la seva exposició permanent. L'acte de celebració es farà demà, on es donarà el tret de sortida per iniciar els diversos actes de l'aniversari. La companyia Neusmar col·labora amb l'entitat per presentar l'espectacle d'arrel marinera Dones de Sal.
Aquesta celebració es farà de manera conjunta amb el Cau de la Costa Brava, que a causa de la pandèmia no va poder celebrar el seu centenari l'any 2020. Per això la celebració s'ha unit sota les xifres 100+2. El Museu de la Pesca va obrir les portes de la seva exposició permanent a l'edifici del Tinglado del Port Pesquer de Palamós l'any 2002. Aquesta va ser la culminació d'un llarg procés d'un projecte museològic destinat a fomentar i revaloritzar el patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava i del litoral català. Aquesta exposició, explica Glòria Nyaco, tècnica d'educació i acció cultural al Museu de la Pesca, no ha variat en accés durant aquests anys, però les activitats sí que ho han fet.
L'exposició permanent tenia la voluntat de que en el fons no evolucionés, perquè el que fèiem és tractar un tema que no s'havia tractat tant arreu del Mediterrani fins que ho vam fer nosaltres fa 20 anys i volíem que precisament quedés fixada. El que sí que ha evolucionat molt són les activitats i tot el que fem entorn d'aquesta exposició.
I és que les activitats canvien perquè la societat canvia, explica la Glòria Nyaco. Es van començar a fer xerrades i conferències, però les activitats que es fan últimament al Museu de la Pesca són més participatives i ajuden a reflexionar sobre l'estat de la Mediterrània, la sostenibilitat, el futur de la pesca, entre molts altres temes. Sobretot, volen donar resposta al que els demana la gent.
I l'acte per excel·lència serà la presentació de l'espectacle de música i dansa Dones de Sal, dèiem.
Aquesta obra d'arrel marinera vol donar visibilitat a les dones vinculades al món de la mar.
Que ell hagi volgut compartir amb nosaltres aquest espectacle titulat Dones de Sal, no? Que parla de la mar, del pe de la dona, del món de la pesca, però també una reflexió envers com és aquesta mar, què ens està portant, què hi estem traient, molt en present, ens ha vingut com molt bé, no? Com en ella ho ha dit, ens ha vingut molt dirigit cap a també les reflexions que el museu es planteja en aquest present i en aquest futur. I és l'estrella de la celebració.
L'espectacle s'inaugurarà el 17 de setembre a les 8 del vespre al Teatre La Gorga de Palamós. Després viatjarà arreu de Catalunya amb actuacions destacades al Palau de la Música o al Tinglado de Tarragona. A part d'aquesta exposició permanent, el Museu de la Pesca ha creat d'altres equipaments com l'Espai del Peix, la Càtedra d'Estudis Marítims, les Barques del Peix o Documares.
Gràcies, Maria Alzina. I acabarem l'informatiu explicant que l'Ajuntament de Palafrugell treballa en actuacions preventives contra la proliferació del mosquit tigre. Des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, en coordinació amb el programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre i amb DipSalut, es porten a terme actuacions preventives contra la seva proliferació, consistent en tractaments periòdics antilarvaris als embornals de la via pública entre els mesos de maig i octubre. Rafael Corbí.
Les pluges de les darreres setmanes poden haver activat punts de cria del mosquit tigre. Tanmateix, la seva proliferació al nostre entorn no depèn exclusivament de les pluges, ja que aquest cria principalment en l'àmbit privat, aprofitant els recipients que s'omplen d'aigua en jardins, horts, basses ornamentals o desaigües. Al mateix temps, també s'ofereix informació i assessorament a la ciutadania, amb informació continuada a través de les xarxes socials i amb la instal·lació d'un estand informatiu al Mercat de Palafrugell un dia del mes de juliol. L'objectiu és afavorir la prevenció del mosquit tigre en l'àmbit de les propietats privades. Així ens ho comentava Marc Heras, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell.
Actualment, des de l'àrea de Medi Ambient i en coordinació amb el programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre i DipSalut, fem actuacions preventives irregulars contra la proliferació d'aquesta plaga. Sobretot actuem en els llocs favorables a la cria, que són llocs amb aigües someres, estancades, en zones, per exemple, de la via pública on hi ha els embornals, i fem tractaments periòdics antilarvaris per tal de tallar la proliferació del mosquit tigre.
El regidor també fa una petició a la ciutadania.
Fem aquesta crida, no?, a la població, perquè nosaltres podem actuar sobre la via pública, però en els patis i jardins privats també són llocs on podem trobar aquestes aigües estancades amb cups, galledes, recipients diversos, testos. Sobretot ara que vindran les pluges de tardor, en aquests llocs on pugui quedar aigua embassada, sobretot demanem a la població que en sigui conscient, que faci una revisió periòdica, que els vagi buidant, que no quedin aquestes aigües estancades, que són llocs on de cria del mosquit tigre.
El mosquit tigre és una espècie invasora procedent d'Àsia que es troba en expansió a Catalunya des de l'any 2004. És de mida petita, de color negre i amb ratlles blanques. Les femelles dipositen els ous en sec i la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua, menys de 200 litres, on es desenvoluparan les larves. Cal tenir en compte que el mosquit tigre pot arribar a provocar importants brots de malalties tropicals emergents, com el dengue, la febre hemorràgica de chikungunya o la malaltia transmesa pel virus del Zika.
Set minuts i mig i arribarem a les 9 del matí, i aquesta temporada els dimarts tancarem el supermatí parlant de llibres i parlant amb la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, amb la Maria Teresa Calabús. Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va?
Bon dia. Bé.
Sí.
Bé, contenta de començar la campanya amb vosaltres d'aquesta, encara que no sigui d'una manera meteorològica, doncs aquesta normalitat ja de començament de curs, eh?
Sí. Potser.
Però sí que és veritat que no ho sembla, eh? Vull dir, excepte el vespre que es fa fosc aviat, però també sembla que siguem en ple agost.
Ah, sí? Bueno, sí, no? Per temperatures, xafogó...
Per tot, sí.
Doncs tens raó. Bueno, escolta, parlem de llibres, i cada dia, cada dimarts, ens sí. recomanaràs un llibre, oi?
Sí, un o dos, o parlarem
d'algun tema.
Exacte. En aquest cas, i si... Com que la llibreria El Cucut estimem i estimàvem molt d'en Vicenç Pagès i Jordà, doncs aquesta nostra primera intervenció és la reivindicació d'ell com a gran escriptor català, i que sobretot qui tingui pendent alguna lectura, bé, que ho pregunti a la seva llibreria de confiança, o que segons els seus gustos literaris doncs pugui triar, perquè l'obra d'en Vicenç és molt extensa, tota d'una gran qualitat, i bé, ha tingut, que nosaltres recordem ara mateix, ben bé 10 premis literaris amb diferents obres, per tant, de debò, d'un escriptor que nosaltres podem pensar que és o empordanès o gironí, i està traduït en moltes llengües. Tenim a casa, i hem tingut a casa, un escriptor de primera línia.
Clar, Vicenç Pagès Jordà, moltíssima relació, evidentment, amb Torroella de Montgrí. Sí, suposo que el coneixíeu des de la llibreria, també, no?
Sí, era d'alguna manera l'escriptor que... era com el nostre conillet d'Índies escriptor. Qualsevol activitat nova que fèiem, ell era el que l'estrenava. La primera presentació de llibre, el primer club de lectura, el primer berenar literari, sempre hi havia en Vicenç, doncs com a, bueno, no com a representant dels escriptors, perquè era com a representant de si mateix, però sí que era la part escriptora de la llibreria El Cucut, i tant.
Molt bé. I què és allò indispensable si algú no ha entrat a la lectura d'en Vicenç Pagès Jordà? Què és el que per on hem de començar?
Clar, té de tot, des d'assaig, és a dir, qui digui jo a mi m'agrada llegir assaig, té assaig diguem, des dels clàssics revisitats, que pots llegir biografies d'autors de casa i amb la seva obra més complerta, més representativa. Té reculls de contes, per qui digui, bueno, doncs no sóc un lector d'extenses novel·les, té reculls de contes. Té decàlegs i té obres com de Robinson Crusoe, i Peter Pan, que és allò, recomanacions literàries per tots els temps. Té la carta de la reina d'Anglaterra, que és una lectura tirant a juvenil, però bueno, per totes les edats, i d'un personatge que no mor en mil anys i cada vegada escriu a la reina d'Anglaterra.
I un llibre, o sigui, una història, una novel·la, no sé si és novel·la, suposo que sí, destacadíssim ara mateix, no? Perquè és una descripció del moment que estem vivint també amb la mort de la reina d'Anglaterra.
Sí, però la veritat és que és un personatge català que es diu, doncs, Josep Ferrer, i després es diu John Smith, i després es diu José Herrero, per dir coses, vale? És el mateix nom traduït a diferents llengües, i és un personatge que se situa en diferents llengües i diferents països, i cada vegada explica a la reina d'Anglaterra la seva situació. És una persona que no aconsegueix morir, i llavors es va posant en contacte amb la reina d'Anglaterra. La pregunta que has fet, i, bueno, i parlant una mica de tot, té una llentia viatgera, que ja és el conte que explicava la seva filla quan era petita ella, i llavors està també, doncs, en la secció de literatura infantil a partir de 7-8 anys, una història molt divertida i situada a Torroella de Montgrí. Doncs pensem que si s'és lector de novel·la, n'hi ha dues que són les més poder properes, i les que jo crec que ell, sobretot els jugadors de whist, era on hi havia més d'en Vicenç Pagès. Els jugadors de whist el va escriure el 2009, una obra que li va costar 7 o 8 anys escriure. Tota transcorre durant el casament de la filla del protagonista amb el fill d'un seu amic d'infantesa, i tota l'obra és un casament. Però els capítols d'aquesta obra es poden llegir absolutament deslligats un de l'altre, perquè són records d'aquest personatge, dels jocs d'infantesa, un dels quals era jugar a whist. Whist és un joc que existia de debò fa anys, que és un joc de cartes anterior a la brisca. Llavors és un joc anglès, i ells li van posar el whist amb un joc que se'l van mig inventar, i que a més hi van posar les normes que els hi va semblar. És bailets de 9, 10, 11, 12, 15 anys a Figueres, fills de diferents, un mallorquí, l'altre figuerenc, i bueno, hi ha un accident en el castell de Figueres, i en aquest casament es recorda tot.
Doncs, Maria Teresa, hem de tancar aquí. Acabar, és la recomanació d'aquesta setmana, Vicenç Pagès.
I si no, Vicenç Pagès i Jordà.
Doncs, moltes gràcies, i seguirem parlant cada dimarts. Que vagi
bé.
Molt bé.
Fins aviat.
Adéu. Adéu. Doncs tancarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
El cel mantindrà la variabilitat durant tota la jornada. Tot i això, i sent més car de veure, el sol podrà fer alguna tímida ullada. I les temperatures mínimes encara es podran mostrar molt xafogoses i càlides. Tot i això, la sensació general que notarem serà que l'ambient serà una mica més fresc i suportable. Ens mourem amb una forquilla de 18 mínims als 32 màxims. Només que la propera nit esperem algun petit ruixat poc important i això farà relaxar la calor i aquesta serà la tendència pels propers dies.
Moltes gràcies, Marc Vila. Mig minut i seran les 9 del matí. Fins aquí aquest supermatí que hem fet les redaccions de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà. Aquest supermatí torna demà un altre cop a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia i fins aquí. Tornem demà. Que vagi bé.